més experta, no? I crec que seria interessant no només pel voluntari, sinó pel resta de la gent. I al llarg de l'any se'n faran 3 més, el que s'hauran de concretar, però totes vindran amb la mateixa línia de que serveixin pel voluntari, però que també serveixin per l'altra gent que els hi pugui, que puguin tenir eines per tractar les persones grans.
Va, doncs, aquest era un dels temes que volíem comentar avui, aquesta arrencada del programa Àncora, que es presentava divendres, un programa obert, fan falta voluntaris per poder-lo executar convenientment. El voluntariat, doncs, en aquest camp d'atenció a la gent gran hi té molta feina, si hi ha voluntat, valgui el joc de paraules, i en tot cas lligat amb aquest cicle de xerrades que començarà el dia 4 de maig?
8 de maig.
El dia 8 de maig, una primera xerrada sobre... l'atenció centrada en la persona. Tindrem ocasió de parlar-ne amb més detall. De moment, de partida, Alfons, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona i per la feina que fa Càritas en aquest aspecte i en tots els que té oberts al llarg de l'any.
Gràcies a vosaltres. Ja sabem que sempre podem comptar amb vosaltres per la vostra ajuda a comunicar les nostres tasques. Gràcies i tornarem aviat, segurament.
Conteu que tindreu un micro per explicar-ho. Lídia, també felicitats per tota la feina que es va engegant. Tant de bo no fes falta.
Tant de bo no fes falta. Tant de bo recollíssim forces gent interessats en col·laborar amb nosaltres.
Ja ho crec, doncs, tot això sorgint del Pla de Barris i aquest programa Àncora que ha centrat aquests minuts d'entrevista. Fins la propera. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
La treballadora social Lídia Bosch i Alfons Martí de Càritas que ens explicaven aquest projecte Àncora. I amb l'entrevista hem acabat aquesta primera hora. És el moment de començar ja la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora i sempre ho fem amb l'avanç de l'informatiu i el concurs. I per això donem la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom.
I moltes felicitats.
En vida teua.
Quasi estàs acabant el 4.
Presentació de titulars, deies?
Sí.
Que anàvem pels titulars?
No, parlàvem del 4.
Sí. No, parlàvem més de 4. Milers de barquetes de Sant Pere hi ha hagut a la platja aquest cap de setmana.
Barquetes de Sant Pere?
Sí. Això que fa
les moques.
Les moques, o sí. Barquetes de Sant Pere. O aquesta espècie de medusa, que no pica, però que ha estat ben curiós, aquest blauet.
Sí. Vas veure les fotos.
Ja te l'he derivada, veus?
Vinga, sí, això, ja ho veig,
diu
ja.
Això, milers d'exemplars d'una espècie de medusa coneguda a l'escala com a moques, o també barquetes de Sant Pere, han aparegut al litoral de l'escala ocupant una bona part de la sorra i atraient molts curiosos. Són exemplars, i ara anem al nom científic, es tracta d'exemplars d'hidrozoos de l'espècie Velella, una colònia d'animals de color blau que s'assembla molt a les meduses i que solen aparèixer amb l'inici de la primavera, però que rarament apareixen amb el volum o la quantitat que han aparegut en aquesta ocasió.
És curiós, eh?
Un dels temes per celebrar aquests aniversaris, aquestes coses que aquest cap de setmana és dedicat a això, a aquesta aparició d'aquestes moques. D'altra banda, parlarem de temes socials i, en tot cas, de gent que viu sola. i dels problemes que això pot ocasionar. Per evitar aquests problemes, el Pla de Barris ha impulsat el programa Àncora per a la detecció de persones grans que viuen soles i en perill d'exclusió. El programa es presentava en societat divendres al vespre a la sala d'actes municipal. Poca assistència, val a dir, entre altres motius, perquè divendres va ser una tarda o vespre molt plujós, i això va fer que restés segurament assistència en aquesta presentació. D'altra banda, però, afegim que aquest programa necessita voluntaris que vulguin col·laborar-hi en el que se'n dirien persones àncora. Aquelles persones, digue'ls-hi botiguers, comerciants o veïns, senzillament, del nucli antic, que facin, en primer lloc, d'una banda, la tasca d'informadors. Allò, senyors de l'Ajuntament, senyors del Pla de Barris, m'assembla que aquell veí o aquella veïna de casa fa molts dies que no surt. M'assembla que pot haver-hi alguna cosa. I a partir d'aquí s'activen els serveis professionals de l'àrea de serveis socials per anar a veure què. Aquest seria un tipus de col·laboració. Un altre seria, un cop detectats o detectades aquestes persones que viuen soles, anar-los-hi a proposar, voleu una hora de companyia? I voluntaris, per exemple, de Càritas, que de fet ja estan fent aquesta funció, per exemple, a la residència Els Pins, però també en certes cases particulars, anar a fer companyia un dia, anar a donar conversa, o anar a fer una passejada, o anar a mirar la tele conjuntament amb aquesta persona que viu sola. No es tracta d'anar a fer les tasques domèstiques, això no. Però anar a donar conversa, anar a fer companyia, sí que forma part d'aquest programa Àncora.
Ara fa poc ens ho explicaven també en l'entrevista.
Ara en format notícia ho tractarem també a l'informatiu. Tant a la Lídia com a l'Alfons Martí, que han passat fa una estona per aquest estudi, en farem la notícia al punt de la una. I festes i festetes i musiquetes.
Carai.
L'intercanvi musical del Cor Indica.
Ah, sí,
amb la coral GDV. Que han tornat a venir a l'escala, es porten molt bé aquestes dues corals.
Sí. Amb aquesta i amb els de Fumaia, també tenen unes amistats molt bones.
Sí. Fa relacions socials, veus? Aquests sí que no estan sols, en absolut, de cap de les maneres. És un fet social el de cantar o formar part d'una coral, perquè hi ha aquestes trobades, hi ha intercanvis. Ara han vingut els francesos aquí, que han dormit repartits en diferents cases dels del Cor Indica. Llavors els de l'Indica aniran cap a qualsevol dia d'aquests, i ves que no es faci alguna parella o que no hi hagi algun romance algun dia.
Sort que tenim una infiltrada que ens ho explica.
Ja ens ho faran saber. Sí,
tenim la Nuri infiltrada.
Si passés mai res d'això, doncs...
Sí, ja ho sabríem. Seríem els primers a donar la notícia.
Sisplau, encara i tant. Doncs farem balanç de com ha anat aquest intercanvi. A 100 dilluns no hi falta l'apartat de resultats esportius ni el d'agenda d'activitats d'aquesta setmana prèvia a Sant Jordi. De fet, ja dijous engega la revetlla de Sant Jordi i hi ha activitats literàries dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, i poder que parem. I la previsió meteorològica, com nom en Sergi Corral. Avui dilluns encara persisteixen molts núvols, però demà ja dominarà el panorama assolellat i tindrem tota una setmana absolutament de primavera avançada. Tot això a l'informatiu, just després dels esports, el suplement Zona Mixta d'Ivan García, que ens en repassa els resultats, sobretot dels equips sèniors. En futbol, victòria de l'Escala, goleja, després de tantes setmanes d'incerteses, de victòries per la mínima, derrotes, empats, però que no acabava. Doncs ahir sí que l'Escala va golejar, 4-1 sobre la Badesenc, i això combinat amb l'empat del Bescanó fa que la Lliga continua sent viva.
Sobretot a la segona o tercera posició.
Exacte.
La plaça de promoció.
De promoció. Diguem. La que regalarà dos partits més a la temporada al qui la pugui jugar. De moment la juga el Bescanó. L'Escala està 3 punts per sota. Però en tot cas, la setmana passada eren 5, ho hem reduït a 3, la Lliga és viva.
El que no pot fallar és l'Escala, ara. No queden pas gaires jornades,
m'imagino. No tindrà gaires oportunitats. En bàsquet, victòria doble del sènior femení, no vol dir que guanyi dues vegades un equip, sinó que tenia partit dissabte, tenia partit diumenge, una jornada que el va guanyar, o va guanyar els dos partits, diguem-ne, i en tenis de taula, derrota aquí sí del CERP, perdia 2-4 contra el San Sebastián de los Reyes. De fet, el CERP, però, objectiu primordial de la temporada era mantenir la categoria de superdivisió. Això matemàticament ja és assolit des de la setmana passada. Sí que amb derrotes com la d'aquest cap de setmana queda lluny l'opció de poder jugar a competició europea.
La Nancy Evans, per que es deia la petició.
Es deia, no sé si encara s'ho diu.
Sí, encara s'ho diu, però recordo que era la Nancy Evans.
Sí, senyor. Havia de ser important aquesta senyora Nancy.
Suposo que devia ser una gran jugadora de tenis. O alguna persona, algun directiu, alguna persona que hagués fet alguna cosa pel tenis taula.
Fa de mal dir. De fet, doncs, aquests són els continguts per avui i la franja més informativa, la que anirà d'una a dues.
Molt bé. Tanquem la carpeta informativa i obrim la concursal.
Va, aquí posarem números, aquí.
Sí, és que tinc ja tinc representants... Bueno,
ja tenim mandanga?
Ja tenim mandanga, exacte. No representants, perquè no se representen ells mateixos. Primer, la Manolita González, que ens diu, bon dia, era pel concurs, són la Manolita, gràcies, i a la Manolita li hauran de donar l'1 i el 2, no?
Vinga, bon dia, Manolita. No, gràcies a tu. Tens el número 1 i el número 2.
Número 1 i 2, que ja els hi envio amb la fletxeta, que ja els té, i en Salvador Simón, que també és un habitual.
Què ens diu, en
Salvador? Bon dia amb alegria, pels sortejos de la setmana, Salvador Simón.
Doncs amb alegria, Salvador Simón, facilitem els números 3 i 4.
Vinga, els envio amb la amb l'avioneta aquesta, tipus, que és imitació als avions de paper.
Uh-huh.
Vinga. I em penso que ja tenim trucada via telèfon.
Sense més preàmbuls. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Carme Moriscot.
Carai. Mira.
Que feia molts i molts dies.
Però molts, eh?
Molts. La molt. Carme Moriscot, que sempre que pot, truca si pot.
Si pot. Exacte. La Carme Moriscot truca si pot.
Us enyoro.
Ai, mira. Nosaltres també, eh?
Sí, sí. Sembla
un concurs o algun programa de trucades sense la Carme Moriscot.
Sí, ja no és el mateix. Ara hem augmentat molt, eh? Som molta més gent, eh? Que abans sempre érem els mateixos, ara ja n'hi ha més, gràcies a Déu.
Bueno, gràcies a Déu. No sé si és gràcies a Déu o gràcies a què, però sí, hem augmentat.
Bueno, és una paraula que sempre s'ha dit, no? Dic pas cap cosa, però sigui. No. És gràcies a vosaltres i gràcies als que fan el premi.
Això, aquí.
Més aquí.
I l'augmentat també és que la gent s'ha animat.
És bo que la gent s'animi. Sí,
jo voldria que encara n'hi hagués més.
Jo també, mira. Jo voldria emplenar 3 hores amb trucades una darrere l'altra. Mira, saps la feina que ens estalviaríem? Ole, vinga, un oient més. Va, el número 184 per...
Fantàstic.
T'imagines?
Això seria fantàstic.
No sé si...
Poder després encara tindríeu més regalos per donar a la gent i ja, bueno, ja seria el nonó de mà.
Seríem els Reis, ja.
Els Reis.
Ja no vindria ni els Reis, ja ho faríem nosaltres.
Sí.
Però els 3 Reis de l'Orient, ara estàs...
Els Reis de l'Orient, sí.
Joan es referia als 3 Reis de l'Orient, perquè...
Els Reis de la Ràdio. Dos, aquí a la ràdio.
Ja el trobaríem, el tercer, també, eh?
El trobaríem,
carai que sí. Carme, tens el número 5.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi tot bé i que tingueu una bona setmana.
Igualment.
Molt bé, adéu, gràcies.
Guapa,
adéu. Tenim un altre missatge via WhatsApp, que és l'Àngels Delbons, que diu, bon dia. Àngel Delbons per participar a la calçotada i a la pizza.
Vol dir deu ser l'Àngels Requesens.
L'Àngels Requesens. M'imagino que si diu calçotada i pizza no deu voler participar
a la loteria.
No sé. Àngels, si ens estàs escoltant, tens aquest aclariment.
No facis pas aquest lleig.
De moment li toca el número...
6 i 7. Home, doncs mira, no, a veure, si juga a la calçotada i juga a la pizza, també juga a la loteria, clar que sí, Àngels no fotem, esclar que sí, si es pot jugar tot, jugues a tot, no facis pas allò.
L'inclourem.
Li posem, jo li apunto els números 6 i 7 per tots.
Doncs ja li estan donats.
Vinga,
ja estan donats.
Donats estan. Si s'han de donar, es donen, perquè donar és tonteria.
Perquè de moment ens està escrivint mentre...
Tenim trucada, poder? Sí. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Dolors, de Bellcaire.
Amb la Dolors Lloberes, de Bellcaire. Ui, tenim la ràdio molt forta, em sembla.
Poder sí.
Hauries de baixar una mica o allunyar-te, o anar una mica lluny de la ràdio, perquè si no et retruny. Ara. Com ha anat la festa, Dolors?
Mira, un xic coixa vaig, però vaig estar bé.
No, és que a Bellcaire ha estat festa aquest cap de setmana.
Sí, ha sigut una festa, un xic.
Sí,
però
mira,
bueno, el sopar va anar bé i ja està, i la cama ja la tinc més bé també i tot.
Bueno, avui te cuida't molt, eh?
Sí, gràcies.
De moment tens el número 8, Dolors.
Molt bé.
Apa, doncs que hi ha.
Vinga. Que hi vagi bé. Sí. La festa petita o la festa...
La festa petita, la festa de la Divina Pastora.
Clar, perquè després hi ha la de Sant Joan d'Agullat, no?
La de Sant Joan d'Agullat a l'estiu.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, escolta'm.
El nom ja s'ho val,
eh? Això, la tradició no es tria, això ve d'ells.
No sé si se trobaria gaires patrons que fiqués amb un nom així, no?
Festa de la Divina Pastora.
Divina Pastora està bé, però Sant Joan d'Agullat, imagina't, no ho sé, Santa Màxima...
Quantrona.
Cremada, no? Imagina't que fos aquí a l'escala, Santa Màxima cremada.
Home, no? són fets i personatges,
sí,
de l'Evangeli.
Sí, home, Sant Joan Baptista.
Baptista i Sant Joan d'Agullat. Mm-hmm. Com va morir Sant Joan Baptista?
D'Agullat.
Doncs,
d'Agullat.
Aquí el tens.
Exacte. Molt bé.
Hi ha un país que es diu Catalunya que celebra una gran derrota.
Sí.
Home, no, podríem, per fer festa, no seria millor triar alguna victòria o un fet més...
I després dirien, hi ha un poble a Catalunya que celebra un sant d'Agullat.
El dia que li van tallar el coll.
No, sí. El dia que va batejar a Jesús.
No, el dia que el van...
El dia que el van pelar, pobre home.
Vinga, doncs, 8 números són 8 el primer dia d'obertura.
Ens comunica que sí, eh?
L'Àngel Requesens.
Sí.
A veure, veus, Àngels, això ja t'ho deia, que sí, com sí, no sí. Sap de renunciar a res. No. Enfin, demà dimarts no hi haurà sorteig.
No.
Perquè el que fèiem dimarts la setmana passada el passem a divendres.
Sí.
Perquè el que fèiem divendres fins la setmana passada, aquesta setmana ja no hi és.
Ja no hi és.
De manera que els sortejos de la setmana queden d'aquesta manera. Dimecres, el sorteig de la loteria.
Sí.
Un dècim cedit o regalat gentilment per l'administració de loteria l'anxova milionària de l'Escala. Aquesta setmana el número 67.818. 67818. Il·lustrat amb un cotxe antic. Un Benz Victoria del 1893.
Benz ha de ser un Mercedes,
m'imagino.
Encara no hi havia la Mercedes, no?
Encara no hi havia la Mercedes, encara...
No hi era.
El senyor Benz encara no havia trobat la senyora Mercedes. De l'any 1893, que sembla un auto de cavalls, però era dels primers vehicles motoritzats.
Que devia anar amb manivela o no anava amb manivela?
No li veig a la manivela. La botzina, sí. El moqui-moqui d'aquests. Això, en fent. El que ens importa, 67.818. Dimecres. El dijous, últimes calçotades de temporada. Passi per ull. Calçotada al Maison del Conde. Ja ho sabeu tots, que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Maison
del Conde.
I han d'afegir per pot temps.
Quasi.
Perquè no serien els ceballots del
Home,
Conde.
Si no, però també podem dir que sigui per molts anys, perquè la temporada que ve, si tot va bé, ja hi tornaríem.
Però ja portem tres o quatre temporades fent calçotades al Maison.
Dijous calçots. I divendres una pizza, el Pizza Pats. Arriba el cap de setmana.
Va bé.
Avui per sopar no tinc pas gaires ganes. Saps què? Anem a fer una pizza.
Exacte.
Una pizza per emportar del Pizza Pats al Passeig de Riells.
Exacte. I si l'agafeu el dissabte, sempre hi ha partit de futbol, que saps que sempre acompanya una pizza.
Ah.
A veure un partit de futbol. O una pel·lícula, que dius.
Digue-li
futbol, digue-li pel·lícula, digue-li informe setmanal.
Bueno, això ja no lliga tant amb la pizza, l'informe, eh? Informe setmanal... Avall. Pizza Pats el divendres, gentilesa d'aquesta pastisseria històrica, clàssica, d'aquelles pizzas cruixents i bones, flairoses. De quina faries tu?
Jo m'agrada la... Si tenen la catalana, m'agrada la catalana, que hi ha un pernil dolç. Digue'm a rarum, però m'agraden aquest tipus de pizza.
Jo una calzona. D'aquelles embolicades, que és cuita com en vapor, que quan l'obres surt aquella fumerra.
La tonyina també m'agrada.
També.
N'hem menjat una, hasta que hi havia un alferrat al mig. Vull dir que...
Digue'm, senyor.
Que ha trucat la Fina i vol saber el número que li correspon.
Mira, ja li pots dir que li correspon el número 9.
Ui, estem escoltant per la ràdio, ella.
Molt bé, número 9.
Semblava que tancàvem, però és que han agafat el telèfon a redacció, doncs, guita, ja l'incloem, també.
Número 9.
Número 9. Fina...
Sabrià.
Deu voler dir la Fina Sabrià, entenc.
Sí.
Doncs ja està.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Deixem-ho, sí, que si no ens hi picaran aquí les 500.
I no tindrem temps de més coses. Abel, doncs fins a la 1.
Fins a la 1.
Molt bé, doncs 9 números, que no està pas malament. Poden continuar trucant 972-77-1000, que els agafaran el número i els agafaran el telèfon, els contestaran. El telèfon no l'agafem a ningú. Contestem, però esclar, és coses populars que es diuen, no? Jo agafaré el telèfon. No. Contestaran i us donaran número ara des de la redacció i el número de WhatsApp que continua obert. Jo tinc la pantalleta aquí. El 627-40-53-99, que si algú fa servir aquest sistema, també els donarem no un número, sinó dos. I deixen que els hi torni a insistir. El nostre número de WhatsApp també serveix, a part de participar en el concurs, per participar a les tertúlies, participar al programa Alcaldia. Des d'aquí es poden fer les preguntes o comentaris. I també, si els interessa, fer alguna dedicatòria. Si volen aquell dia que els hi posem qualsevol cançó, dintre el sempre, parlem del magazín, no? Home, a mi m'agradaria avui, hi ha una cançó que m'agrada molt i me fa recordar qualsevol cosa, esperem que sigui records agradables, també nosaltres des d'aquí, des de el matí ens enxarxa el més calent a l'aigüera, complaurem aquesta petició com totes les que es vulguin fer. O si volen que parlem d'alguna cosa, si volen que entrevistem algú, qualsevol cosa que ens demanin, nosaltres sempre intentarem, a mesura que sigui possible, de fer-ho. Molt bé, doncs, dit tot això, 12 i 20 minuts, continuem i ho fem amb música. Ara sí que és aquell moment de fer un glob musical. I aquest glob musical ho farem amb un dels que ja han entrat a la llista la setmana passada, estaven com a candidats i ara estan a la llista i hauria de mirar perquè la tinguin aquí davant. El número 6, de la llista són aquests Ovella Chao, des del seu treball discogràfic Can Corral, i ens diuen que activem la bomba.
Pic del teu cor, són les 12, arriba el moment que canviï la sort. Surt de dins meu una fera feroig, ansiosa de tu, ansiosa d'amor.
Busco la teva mirada salvatge, la rebo afilada clavant-se al meu pit. Fem una festa, en rendim homenatge, tret de sortida, curem el desig.
Avui la partida és la nit, el camp de batalla al teu llit. L'origen d'aquesta tempesta al teu dit, junts cap al que mentre crits de victòria.
Activa la bomba.
Dispara carícies i que les notícies expliquin que avui he explotat de plaer.
Activa la bomba.
Aquesta metralla no talla ens durà el 7-7.
Si totes les guerres fossin com aquesta, si tots els incendis cremessin així, seríem la brasa que abraça la cendra, seríem la fletxa apuntant al destí, seríem l'heroi decidit a morir.
Dits, clica amb un ull, no estic lliure però vull compartim aquesta copa mentre movem els malucs.
Nostre estrepit serà recordat, ni carmesina ni tirant. Així són batalles, així són cançó, així rodolem per damunt del llençol. Treu-me a ballar, pega't a mi, sent el ritme del meu pit. Treu-me a ballar, fes-me l'amor, ten fora tota la por.
Activa la bomba.
Dispara carícies i que les notícies expliquen que avui explota de plaer.
Activa la bomba.
Aquesta metralla no talla, surà el 7-7.
Si totes les guerres fossin com aquesta, si tots els incendis cremessin així, seríem la brasa que abraça la cendra, seríem la fletxa apuntant al destí, seríem l'heroi decidit a morir.
Activa la bomba. Ells són Ovella Chao, del treball discogràfic Can Corral. Com es diria popularment, totes se'ls apensen. Bé, continuem, 12:24 minuts. I anem a parlar d'agenda. Estrenem agenda setmanal en tota una sèrie d'activitats que recomanem.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem per dijous dia 19, que a les 4 de la tarda hi haurà donació de sang a la sala polivalent del Casal del Jubilat, a partir de les 4 de la tarda. També parlàvem al començament de si hi hauria activitats de prèvies a Sant Jordi. Doncs sí, ja tenim aquí el llibret de Sant Jordi 2018 en tota la sèrie d'activitats que començaran aquest dijous dia 19 d'abril a la Biblioteca Víctor Català, amb preguntes i respostes amb una activitat que se titula Univers del llibre. Preguntes i respostes amb els escriptors Judit Pujador i Xavier Cortadelles. Divendres dia 20 hi haurà l'entrega de premis i lectura de les obres guanyadores del segon concurs de literatura infantil i juvenil. Per dissabte dia 21 a les 7 de la tarda, a la sala d'actes municipal, inauguració de l'exposició Llegendes de Sant Jordi, càrrec de la Fundació Víctor Mora. Per diumenge dia 22, també a l'Alfoli de la Sala a les 12, presentació del llibre Silent Souls de Kathleen McNarney sobre Víctor Català. I després el dia gran, dia de Sant Jordi, dia 23, tot el dia a la platja, parada i venda de llibres i roses i tota una sèrie d'activitats que dia a dia ja els irem recordant per activitats d'aquest Sant Jordi 2018, que enguany, coincidir dilluns i un cap de setmana, activitats des del dijous dia 29 fins al mateix dia de Sant Jordi. Però a part de Sant Jordi hi ha més coses, com una nova edició del playback infantil. Aquest playback es farà divendres, dissabte i diumenge. Les sessions de divendres seran a les 10 del vespre, igual que la de dissabte, i el diumenge dues, la primera a les 4 de la tarda i la segona a les 7, perquè una és la sessió, perquè com que no són repeticions, hi ha una sessió que es fa un grup de gent, més ben dit, per explicar-ho més bé, un grup de gent que actua el divendres, un altre grup que actua el dissabte, i la repetició el diumenge, la primera per un grup a les 4 i per l'altre grup a les 7 de la tarda. Bé, doncs aquestes són activitats d'agenda que destaquem, més completa dintre l'apartat de l'informatiu. Dotze 27 minuts, anem al parc anem al parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Diríem, si s'ha d'anar, si va anar per anar, és tonteria en propi. Ens agrada anar-hi cada dilluns. Allà hi trobem en Boris Weissman i ens explica coses, ens porta temes relacionats amb el parc. És un bon guia perquè ens doni a conèixer tota la riquesa que hi podem trobar en aquest parc natural. La riquesa, la diversitat natural en aquest espai comprès entre les Illes Medes, el Montgrí i el Baix Ter. Avui ens parla de les tortugues autòctones. Hi ha tortugues? No, sí. Això ens ho porta en Boris Weissman.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissman.
Sabíeu que tenim tortugues autòctones al Parc Natural?
La tortuga d'estany, de l'espècie Emys orbicularis, és un rèptil de color marró amb pigues grogues, que abans abundava als nostres rius i estanys, però que ha desaparegut quasi completament per la destrucció del seu hàbitat i per la contaminació de les aigües. A l'any 2008 es va acabar un projecte anomenat Emis Ter, que tenia com a objectiu recuperar les basses del Baix Ter per poder fer tornar la tortuga d'estany i els amfibis. Uns quants exemplars van ser capturats i traslladats al Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera. Aquí es va aconseguir la seva reproducció en captivitat. I el 2011 es va fer una reintroducció de joves de tortuga, obtingudes al CRT. Aquesta iniciativa va funcionar i ara ja s'estan trobant evidències de reproducció d'aquests exemplars reintroduïts. En els propers anys es tornaran a alliberar més exemplars de tortugues procedents del CRT. Al Parc Natural tenim un greu problema. Són les espècies introduïdes, com ara la tortuga de Florida, que algunes persones han alliberat des dels aquaris de casa seva. Aquestes tortugues es fan més grans i són més agressives i es mengen les tortugues d'estany quan la seva closca encara és tova com el cuir. Però també expulsen els adults de tortuga d'estany dels millors llocs per prendre el sol i per alimentar-se. I a sobre, creixen més ràpid i toleren millor la contaminació. Recordeu que no s'han d'alliberar mai els animals domèstics a la natura, ja que causen greus problemes entre les espècies salvatges. És possible que al maig ens trobem alguna tortuga d'estany als camins. Aquest és el moment quan les femelles surten de la bassa per posar els ous a terra ferma. No els hem d'agafar mai, però agrairem si li feu una foto i li envieu al Parc Natural indicant on l'heu trobat.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Era el que ens explicava en Boris Weissmann, les tortugues autòctones del Parc Natural. Tornem una altra vegada a la música i amb un dels temes que era candidat la setmana passada i ha entrat a la llista a l'última posició, el número 7, és la cantautora, aquesta noia tan joveneta que es diu Su, i amb el tema és Lligar no és lo teu.
Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar deixant anar les llances sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, la samarreta et senta bé, aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir... Porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. Ets tan llesta, tan interessant. Si us plau, marxa o canvia el tema, o seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és...
És su, amb aquest tema, lligar no és lo teu. Número 7 de la llista dels 7 capdavanters. Bé, doncs, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i anem a consulta. Consulta del doctor Productes. Hi anem cada dilluns perquè ens parla d'un producte i ens ensenya a cuinar. Ens explica plats o ens fa recomanacions sobre plats que es poden fer amb aquest producte. I avui el que sempre hem anomenat pistatxos, en castellà, però en català és fastucs. Secció que ens condueix a Belfont juntament amb el cuiner Jordi Jacques.
Continguts en xarxa.
Una setmana més obrim les portes i obrim la consulta del doctor Productes, una consultoria gastronòmica setmanal amb els millors productes del nostre entorn o els millors productes del món adaptats a la nostra cuina. Amb les prescripcions, evidentment, de Jordi Jacques, el nostre doctor Productes. Jacques, benvingut a la ràdio una altra setmana.
Hola, molt bones, moltes gràcies. I, bueno, com bé ho definies, molts productes adaptats i al final ja el que va quedant, perquè ja en portem uns quants de productes i cada vegada hem d'anar rascant. Però jo crec que aquesta setmana venim amb un molt bon producte.
El pistatxo. El pistatxo o fastuc?
El fastuc, No sé si és correcte en català, pistatxo, però fastuc, que és com se'l coneix més en català i que de ben segur fa 4 dies que l'anomenem així, perquè tota la vida l'hem anomenat el pistatxo.
Fem-hi una mica d'introducció. El fastuc és procedent, de fet, de l'Orient Mitjà. I antigament havia estat considerat un privilegi destinat pràcticament de forma exclusiva a la reialesa i a una minoria molt selecta. Avui en dia el seu cultiu està molt estès al Mediterrani, a l'Índia i a Mèxic, tot i que el més apreciat continua sent l'iranià. De nom científic Pistachia vera anasquiardiacea, el fastuc ve d'un arbre petit, un arbre amb una vida molt llarga, prop de 150 anys. A partir del cinquè any comença a donar fruit, necessita poca aigua i pot viure en terres àrides i seques. Per tant, és molt bona opció per a cultivar. Dit això, a banda de que es pugui cultivar de forma prou fàcil i prou productiva, no és pas el nostre objectiu anar a cultivar fastucs, sinó que el nostre objectiu és quines són les seves qualitats, les seves propietats i què podem fer quan ens posem a... Però, esclar, la primera pregunta és propietats nutricionals. Què caracteritza, pel que fa a propietats, el fastuc o pistatxo?
Doncs en té moltes, Estem davant d'un producte molt, molt ric i molt... molt generós amb totes les seves propietats nutricionals, amb una gran quantitat de vitamines, i de cada una de les vitamines, de cada grup de les vitamines, doncs, amb una proporció molt elevada. En aquest cas tenim una gran quantitat del grup de vitamina, sobretot del grup B, vale? Que tant el B1 com el B6 com el B9, doncs ho tenim amb molta quantitat. Per altra banda, vitamines del grup A i del grup C, amb molta diferència d'altres fruits secs. Molts altres fruits secs no tenen aquestes grans quantitats. Per altra banda, tenen molts minerals, una part molt important de minerals, com el ferro, el calci, el potassi, el fòsfor, el magnesi, el crom, o el magnès. Té una gran quantitat també de greixos saludables, siguent un producte on el 50% total és greix, però en aquest cas són greixos, una part de greixos saludables, i molt contingut proteic, en aquest cas provinent de la proteïna vegetal.
Sabut tot això, és inqüestionable que amb aquestes propietats ha de generar uns efectes ben satisfactoris per al nostre organisme, no?
Molt bo, molt bo. Ens ajuda molt a perdre pes. ens dona molt ràpid la sensació de sacietat, eh? I d'alguna manera un producte que ens incita tant a picotejar és molt interessant que tingui aquesta virtut. Per altra banda, també ajuda a combatre l'estrès, l'ansietat, vale? I sobretot, que d'alguna manera va molt relacionat amb aquesta pèrdua de pes, ens ajuda a eliminar líquids.
I diuen, la curiositat del dia d'avui seria, diuen que el pistatxo havia tingut el nom de fruit de l'amor, la fruita de l'amor. A què es deu?
Bé, això li passa com a molts altres productes, eh? Ens trobem amb l'ostra, ens trobem amb molts productes, eh? Que diuen, que si són afrodisíacs. Pues bé, millora la funció erèctil a través d'una irrigació sanguínia més gran en els òrgans sexuals. Doncs d'alguna manera, amb els pistatxos quedarem bé. Hi havia un venedor de pistatxos, yep, aquí a l'Escala, molt famós, en Rocco, que deia, en pistatxos Rocco no li costarà tant, eh? Doncs, d'alguna manera ja anava ben encaminat.
Dit tot això, posem-nos a la feina. Avui amb pistatxos, avui amb festucs, elaborarem un snack, una sopeta, un bon plat de carn, un bon plat de peix, un a un. Comencem pels snacks.
Vinga, farem uns festucs amb iogurt. És l'snack de benvinguda que donem a casa meva i és molt senzill de fer, és molt pràctic, és una molt bona manera. En tots els casos estic parlant de pistatxo verd, eh? El pistatxo verd, que normalment el comprem pelat, jo si us l'aconsello, que el compreu pelat, no és un producte econòmic, eh? És un producte que va dels seus calerons. Per tant, està molt bé que quan el processem, quan l'elaborem, en totes les receptes, això us ho recordaré, ho fem amb la mesura justa i, sobretot en aquest cas, en el pistatxo amb iogurt, una mica el que li vull donar és una mica longevitat, eh? Que no ens arribi aquest pistatxo, ràpidament se'ns rancegi, se'ns faci malbé, o degut a la seva quantitat de greix, doncs que ens perdi aquella frescura. És molt senzill. Farem un garrapinyat. Aquí el que volem fer és un garrapinyat, que bàsicament el que farem serà acabar-ho amb iogurt en pols, vale? I és tan senzill com agafarem la mateixa quantitat de pistatxos que de sucre, ficarem en una cassola i a foc lent ho irem torrant, eh? Aquests pistatxos, perdó, prèviament els haurem torrat una miqueta al forn, un toc, vale? Perquè ens assui, ens perdi aquella aigüeta, vale? I ja ens vagi quedant un punt més sec, no ens tregui l'aigua directament amb el sucre i el garrapinyat ens sigui molt més fàcil de fer. I bàsicament, per fer un garrapinyat, el que farem serà ficar-ho a foc lent, aquest sucre, aquesta mateixa quantitat de sucre que de festuc, i en el foc anar controlant, anar remenant, vale? I quan ja ens vagi quedant ben torradet, eh, que ja veiem que el pistatxo va agafant aquella crosteta del sucre, agafem i tirem iogurt en pols amb un tamisador, vale? Que ens quedi ben finet, va barrejant, anem tirant sense por, ja veureu, tota la quantitat la capacitat que tingui de beure's tot aquest iogurt, doncs ja el tindrem a punt. I sobretot, molt important, el traiem del foc i el estirem a sobre un mármol, eh? I amb els dits, crema una miqueta, però s'ha de fer, anar separant un a un, perquè si no se'ns queden enganxats, eh?
Si no, faríem una bola.
Sí, faríem una boleta i llavors, no, què volem? És que ràpidament pari la cocció, perquè ens aguanti el garrap, i que ens quedin ben separats. Això ho guardem amb un tàper ben tapadet i ens aguanta la tira de dies. És un snack diferent, xulo. És un snack que ve de gust, eh? I fixeu-vos que amb totes les grans qualitats que ens donava, grans virtuts que té el pistatxo, doncs és un molt bon recurs.
Que no estalviaríem de mal de cap si ens creiéssim sempre les receptes del doctor Productes, perquè tindríem un cos i seríem feliços.
Estaríem fets uns filets i a més, hauríem alimentat el cos i l'ànima.
Escolta'm, a la sopa, una vichyssoise de festucs.
Farem una vichyssoise tradicional, eh? Una mica de porro, una miqueta de patata, un caldo, un punt de mantega, vale, i nata, eh? En aquest cas agafarem el porro, el rossejarem, la patata prèviament l'haurem bullit i també el tirarem rossejant-ho amb la mantega i ja podem tirar un grapat de festucs, vale? Aquí. Què us diré? Pues mira, pues per un parell de porros, una patata, pues un grapadet, eh? El que seria un grapat de festucs. I tot això que vagi torrant, eh? Un cop això ja ha anat torrant, hi afegim la nata, hi afegim el caldo i que bulli. Un cop tot això ha bullit, ho triturem ben triturat, punt de sal, punt de pebre, ho deixem refredar, i ja tenim aquesta vichyssoise de festucs. Com l'acompanyarem? Doncs pues mireu, aquí hi podria quedar molt bé uns deuets de salmó fumat, eh? ens hi quedaria la mar de bé. Un toc de fonoll, aquest toc més fresquet que li volguéssim donar. Un puntet d'una reducció de Mòdena, ens hi quedaria la mar de xulo. Tindríem un plat ben xulo. Que no, doncs fem un aperitiu amb uns gotets, amb una miqueta d'oli de fonoll per sobre, i ens queda un aperitiu fantàstic.
Ja ho crec que sí. Anem als plats contundents. Què farem primer, la carn o el peix?
Pues tiraria primer pel peix, que li, perquè li toca l'ordre pròpiament del menú. Farem una tècnica, ja ho veureu, és una miqueta entre estranya, però és molt fàcil de fer, és molt, molt rústica, Però bàsicament aquí el que sí que necessitem és agafarem els festucs i els picarem a ganivet, vale? Ben picats, ben picats, ben picats, i ho ficarem en un pot, ho amanirem amb una miqueta d'oli, amb una miqueta de sal, i això ho guardarem. Per altra banda, tindrem els rogers, vale? L'altre dia vaig veure una peixateria que els rogers ja els venien filetejats. Si trobeu aquesta opció, agafeu-la, vale? Perquè és interessant. Si no, doncs agafeu els rogers enters, els filetegem. Les espines també ens aniran bé per guardar, sempre per tenir algun caldet, i fer fins i tot aquesta salseta de safrà que us vull fer ara, doncs també ens aniria la mar de bé. Tenim els molls dels rogers, i bàsicament el que volem és coure'l només per la banda de la pell. Que quedi ben torradet i que guanyi aquell color ben vermell. Que, per què només per la banda de la pell? Perquè un roger és tan petitet i és tan sensible que si ens passem de cocció ens el carregarem, vale? Llavors, només per la banda de la pell. Aquests festucs que hem barrejat amb aquest oli i aquest sal, fiquem i ho fiquem ben bé per sobre, però ben xafadet, de la banda de la pell, i ara que quedi ben ple, ben ple, ben ple. I això ho guardem en una bandejeta. Per altra banda, farem una salseta de safrà. Com farem una salseta de safrà? Pues bé, una miqueta de xalota, una miqueta de mantega, tirarem el safrà, aquest caldo que hem fet amb els rogers i un puntet de nata. Això que quedi ben lligadet, podem lligar-ho amb un punt de roux. Punt de roux, recordeu que era mantega i farina, aquello que ens anava també per lligar les salsetes. Tindrem una salseta lleugera, vale? Però amb un punt molt xulo. Roger safrà és una combinació molt xula. I per altra banda, doncs, agafarem pues, unes flors de pensament, vale? I tallarem així a tires. Aquest roger que el tenim a la bandejeta, li donem un toc de forn, que ens acabarà d'agafar més tot el que és el festuc que li quedarà per sobre. El fiquem al mig del plat. Aquesta salseta de safrà per sobre i aquests quatre pensaments, Un plat molt, 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 molt primaveral.
Tinc un problema, Jordi, perquè vaig escoltant, em vaig fent la imatge d'aquestes elaboracions i penso, on guardes els festucs? Perquè mentre vas fent el roger o mentre vas fent la bici suave, mentre vas fent el que sigui, jo no em sabria estar d'anar picant. Ara un festuc per aquí, ara un festuc per allà.
El festuc verd no incita tant a picar, El torradet sí que ens dona més aquesta d'allò, fins i tot el festuc amb iogurt també ens ho dona més. El que sí que és important és guardem amb un tàper ben tancat, ben hermèticament, i guardem-ho en un lloc fresc. És el clàssic producte de rebós. És el clàssic producte de rebós. No és necessari en absolutament per res la nevera.
No, i ens queda l'última peça, la vedella.
Molt ràpid.
Com casen la vedella i el festuc?
Molt ràpid aquest. Pues agafarem un tros de la vedella que sigui una miqueta noble, vale? Fins i tot l'enfarinarem un puntet, el marcarem una miqueta fregidet i el guardarem. Per altra banda, haurem tingut un fondo de carn, que tinguem un caldo així, un caldo fosc. Agafarem unes cebetes de platillo, un puntet de sofregit, els festucs, rossegem ben rossejat, tirem la vedella, tirem el caldo i que vagi fent xup-xup. És un guisat tradicional de sempre. Què hi podem afegir? Posem final, fem picada, ens quedarà la mar de bé. Si hem reduït una miqueta d'Oporto, ens irà la mar de bé a l'hora d'acabar-ho de guisar, acabar-ho de donar-li aquell toc més amorós i d'alguna manera també que ens vagi desfent més aquesta vedella.
Va, doncs, aquestes són les recomanacions d'avui. El protagonista o els protagonistes han estat els festucs i n'hem elaborat coses tan sucoses com els festucs amb iogurt, la bichissoise de festucs, la vedella amb festucs o els rogers. Jordi Jaques, moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
I després de la consulta, d'haver passat consulta amb el doctor Productes, aquesta secció que ens portava l'Abel Font amb el cuiner Jordi Jaques com a protagonista, anem ja a la secció que habitualment és a la primera part d'aquest Matins en Xarxa, a la primera hora, i que avui l'hem guardat degut a l'entrevista per aquesta segona hora. És a la secció que ens parla dels altres esports. Avui toca parlar d'una variant del béisbol, aquesta vegada el softball. Ens en dona més en detalls la Eli Jiménez.
l'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Si la setmana passada coneixíem el beisbol, avui en coneixem un que li és molt proper, el softball. El softball va ser inventat l'any 1887, el Dia d'Acció de Gràcies a Chicago, per George Hancock. En els seus orígens es jugava sota sostre i l'esport rebia el nom d'indoor baseball i no va ser fins l'any 1920 que es va jugar a l'aire lliure. Aquest esport va rebre diversos noms a més d'indoor baseball, com ara kitten ball, diamond ball, mash ball, pumpkin ball o cabbage ball, fins que l'any 1926 va adoptar el terme definitiu de softball. Després de la Segona Guerra Mundial, van ser soldats canadencs els que van introduir l'esport als Països Baixos i després es va introduir a Austràlia i al Regne Unit. El 1977, l'American Professional Slow Pitch League esdevé la primera lliga professional masculina que es va disputar entre l'any 1977 i el 1982. El 1991, el softball femení va ser inclòs en el programa dels Jocs Olímpics de 1996. Al juliol de l'any 2005 es va decidir excloure l'esport juntament amb el beisbol dels Jocs Olímpics ja a partir del 2012. L'organisme rector del softball és la Federació Internacional de Softball, la qual és l'encarregada d'organitzar un campionat del món cada 4 anys en diverses categories. A Catalunya, aquest esport va néixer com la disciplina femenina del beisbol i va tardar molt poc en ser un esport més dels federats sota la mateixa federació del beisbol. L'any 2017, la selecció catalana sub-13 de softball es va proclamar campiona d'Europa participant al Campionat d'Europa de la categoria Future Stars a Itàlia. Els programes de la ciutat del beisbol i softball català i el naixement de la Catalunya Baseball Academy per a joves talents han estat un punt d'inflexió sobre les necessitats de clubs i esportistes. El softball és un esport d'equip variant del beisbol, practicat a l'aire lliure entre dos equips de 9 jugadors cadascun. Es juga amb un bat rodó en un camp en què 4 bases assenyalen el recorregut que un jugador atacant ha de fer per marcar una correguda. La pilota és llançada per un jugador defensiu anomenat pitcher o llançador i colpejada per un jugador ofensiu anomenat batedor. Les curses o punts s'aconsegueixen quan el batedor aconsegueix trepitjar una sèrie de 3 bases a terra i acaba trepitjant la base final. Respecte al beisbol, el softball s'acostuma a anomenar tova, ja que és més tova que la del beisbol. El bat és més curt i la bola és llançada amb menys alçada per llançador. I aquesta setmana, per ampliar la informació relativa al softball, hem parlat amb el president de la Federació Catalana, el Jordi Vallès, i també amb la jugadora Roser Jonàs. El softball és un esport molt similar al beisbol, al qual ja us vam apropar la setmana passada. Lluny de totes les similituds que sostenen, qui els diferencia? Escolteu el que ens ha explicat el Jordi.
El camp és més petit, la diferència horària també és important, perquè el beisbol s'allarga bastant, ja sabem com és la cultura americana, li diuen que és un passatemps, no? El passatemps americà, el beisbol. Però el softball, com que el camp és més petit, les mides acurten el joc. Després també tenim alguna petita diferència amb el material, com és la pilota. La pilota és més gran, la del softball, i el bat és una miqueta diferent, no gaire més diferent, eh? Vull dir, no es nota la diferència entre el bat de beisbol i el bat de softball. Sí que és evident un canvi bastant important, com és el de la llançadora, no? La llançadora, en comptes de llançar la pilota per damunt del braç, ho llença per sota.
Afecta l'olimpisme al softball català? O, pel contrari, no s'ha notat gaire en el seu dia a dia?
Estarem tambalejant-nos, jo crec, durant molts anys, segons on es facin les Olimpiades, no? I si el programa olímpic permet aquest canvi d'entrada i sortida d'esports, doncs pot anar afectant a nivell de que potser no tindrem una continuïtat. És a dir, hem entrat a Japó perquè Japó, el softball i el béisbol són esports professionals. Uh-huh. Diguem-ne que estan entre el segon i tercer esport del país. A nivell nostre, a nivell català, hem de dir que no hem notat res. Hi ha programa en el qual s'hagin adherit els nostres esportistes catalans.
Parlàvem a l'inici del gènere, perquè el softball a Catalunya va néixer com a la vessant femenina del béisbol. I així ens ho ha explicat també la Roser.
Sí, bueno, de fet és sorprenent. Sí que és veritat que aquí a Espanya el softball ha sigut tradició femenina i el béisbol masculina. Però hi ha altres països que hi ha lligues masculines de softball també i s'està introduint a les dones al béisbol. I, bueno, la cosa és que ara crec que estan creixent equips de slow pitch aquí a Catalunya, també d'homes o mixtes, i a veure si a poc a poc anem creixent també en els dos gèneres.
Voleu saber quin és l'estat del softball a Catalunya? El president de la Federació Catalana ens porta la resposta.
Sí que és veritat que estem en un moment en el que som la federació autonòmica amb més llicències, la federació autonòmica que més participa en campionats d'Espanya i amb les lligues locals consolidades. El problema que tenim és que a nivell d'Europa continuem estant un o dos esglaons per sota del que fins ara no eren potències, com era la República Txeca, i ens estan apretant bastant Rússia, ens està apretant molt França...
També volem entendre què se sent practicant aquest esport. Què li aporta? I això és el que ens ha explicat la Roser.
Uf, m'aporta moltíssimes coses. Jo, com sempre dic, és un esport d'equip, però alhora també tens una responsabilitat individual, que, de fet, et sents responsable per una part, però saps que si falles estan les teves companyes i, bueno, m'ha portat això, saber treballar en equip, tindre superació, no?
Catalunya, com dèiem a l'inici, compta amb selecció catalana de softball present a nivell internacional.
Sempre hem estat participant als campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, fins que fa un parell o tres anys vam decidir anar a disputar els tornejos a Europa. Hi ha dos tornejos molt importants dins dels programes del que li diuen la Little League Internacional i la Pony League Internacional. Són programes americans que han entrat a Europa.
I si encara no us heu engrescat a practicar o com a mínim a seguir aquest esport, escolteu com ens presenta el softball la Roser.
Bueno, primer de tot, dir que és això, la sensació només d'agafar una pilota, de batejar, ja val la pena, però cada cop que el vas descobrint veus que és molt complexa i que no és tan fàcil com donar-li a la pilota, sinó que hi ha un joc d'estratègia ben maco i res, que s'animin, que s'ho passaran bé.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Jessica Iborra, del Viladecans, que aquest any jugarà amb el... Beatriz Parejo, que aquest any s'ha anat a jugar a l'equip de Sant Sebastián, a l'Atlético Sant Sebastián, que jugarà a Europa. Aquestes dues jugadores, d'alguna manera, són les jugadores punteres pel que fa a nivell de veteranes. Després tenim, amb un nivell mig, que són jugadores que apuntaran en breu, Roser Jonas, que és una de les grans jugadores que hem tingut en els últims anys, està jugant amb el Sant Boi, la Carla Segura, que està jugant també amb el Viladecans, que és una de les jugadores promeses, i també tenim a Raquel Moncho, que és una noia de Gavà, que aquest any s'anirà a jugar a Itàlia, amb l'equip del Duoro.
Hem conegut un xic més aquest esport, aquesta variació del béisbol al softball. Esports encara minoritaris aquí, però tal com vam explicar com la setmana passada, que es parlava del béisbol, alguns països són esports que podien dir de l'elit, aquells esports practicats i seguits. Sobretot el béisbol als Estats Units, ja sabem que és un dels principals esports tenien juntament amb el bàsquet, juntament amb el futbol americà, juntament amb el hockey. Tot el que el futbol, en mica en mica, va agafant adeptes, però no estaria en aquesta primera línia d'esport, sobretot en el continent americà. Bé, i amb els esports, amb aquests esports minoritaris, els altres esports que ens ha portat a l'Eli Jiménez, cada setmana ens en presenta un, arribem ja al punt i final d'aquestes dues hores de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i que sempre amb la sintonia. Té un final. Tot allò que comença té un final. Aquí posem el punt i final. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel. I seguidament amb zona mixta. Zona mixta amb els esports. L'anàlisi de tot el que ha donat de si el cap de setmana esportivament parlant que ens portarà l'Ivan García. De la meva